Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'oposició al Parlament de Catalunya ha criticat durament el govern, a qui acusa de posar més llenya al foc en el conflicte que té obert amb la comunitat educativa. El president Salvador Illa no s'ha mogut de lloc. Ha defensat l'acord amb l'UGT i Comissions Obreres i el pla d'introduir la policia en alguns centres educatius, dient que ha estat perquè els ho han demanat. També hem repassat l'anomenat judici de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat implicar els socialistes en un presumpte finançament il·legal del PSOE. De Aldama, però, no ha aportat cap prova. Simplement ha dit que ell era l'enllaç amb constructores que pagaven comissions per l'adjudicació d'obra pública i que una part dels diners anaven a l'exministre José Luis Ábalos i a Koldo García i l'altra part anava directament al PSOE. I us hem explicat també que els governs europeus podran donar subvencions, préstecs o fer rebaixes fiscals de fins al 70% pels sobrecostos que els provoca la guerra a l'Orient Mitjà. Ara bé, la Comissió Europea només autoritzarà aquestes ajudes per pagar pagesos, pescadors, indústries i el sector del transport, excepte, això sí, les aerolínies, el transport aeri. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que la policia ha detingut un individu armat amb un ganivet que ha ferit dues persones prop d'una sinagoga al nord de Londres, en un barri on viu una nombrosa comunitat jueva. El primer ministre britànic i l'alcalde de la ciutat ja han condemnat l'atac. Anem fins a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'atac que s'ha produït al carrer principal de Golders Green ha deixat esteses a terra dues persones ferides. El primer ministre n'ha parlat al Parlament.
Crec que tots hem de fer tot el possible per donar suport a la investigació i ser absolutament clars en la determinació de fer front a qualsevol d'aquests delictes després d'haver-ne vist massa recentment.
La policia anglesa ha arrestat 25 persones en relació a diversos atacs antisemites des de l'inici de l'ofensiva d'Israel i els Estats Units contra l'Iran a finals de febrer. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
I l'Agència Catalana del Consum posarà el focus en els establiments d'ungles i d'estètica. Davant l'allau de comerços d'aquest tipus, l'organisme ha començat una campanya d'inspeccions en aquest sector. L'any passat, l'agència va rebre més de 19.000 reclamacions. La meitat van ser per incidències en els serveis bàsics, sobretot relacionades amb subministraments d'energia, també la telefonia i internet, i una quarta part per temes lingüístics. En aquest cas, les queixes es concentren especialment en sectors com ara la restauració. A més, s'ha detectat que encara s'incompleix l'ús del català en l'atenció al client, la retolació i també la facturació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat avui l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges fortes demà a partir del migdia i a les comarques de la Catalunya Central i també a les de Lleida, ja més cap al vespre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que s'acumulin més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment això serà al Berguedà i també al Lluçanès. Uns xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta i de pedra, tot plegat. Es demana molta precaució a la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure i no acostar-se, com sempre, a prop de rius, rieres ni tampoc als barrancs. I per acabar, la Filmoteca Nacional de Catalunya ha fet un pas històric per consolidar-se com a equipament cultural de referència. El Parlament ha aprovat la llei que la converteix en un ens autònom deslligat de l'Institut Català d'Empreses Culturals, una maniobra que li donarà més autonomia, visibilitat i eficàcia per poder protegir, conservar i difondre el patrimoni cinematogràfic català. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assegurat que aquest dimecres és un gran dia per la cultura catalana.
La llei de l'Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya constitueix un primer pas per renovar un marc legal que està desactualitzat. Evidentment, el món ha canviat molt, Catalunya ha canviat molt i, per tant, també la cultura que el representa i que ens identifica ha canviat també.
Passant 4 minuts de les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I saludem l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal?
Bé, vosaltres?
Bé. Molt bé.
Jo també vull ser expert en alguna cosa, com
doncs digue tu, t'ho podries dir. Podries dir expert en comunicació, Joan.
Ah.
I així no hauríem de mencionar la de tu.
No,
no, però està, és molt xulo ser expert en algo.
És que tens un morro? Doncs pues digue tu. Jo estaré encantada de no saber d'escoltar Batoliva cada dimecres.
Sí, vols canviar-ho, per dir directament això. Vols que presenti el Joan com a expert en comunicació.
No, home, la meva uni està superagraïda, segur. No els he preguntat, però se n'estic segur.
No, molt bé. A veure, anem amb un altre expert. No sabria dir en què. Santi Villas, bona tarda.
Jo crec que ara mateix amb cansament.
Ah, bé. És un àmbit d'expertesa...
És que no puc, m'estic molt cansat.
Mare meva.
Jo t'he dic, jo crec, no sé si la faré avui, la secció, també t'ho dic.
I no com altres dies, que la fas sempre.
Sí, exacte. Perquè jo crec que se l'ha preparat més l'Alícia que jo.
Ah,
jo m'he llegit la notícia, la veritat.
Sap més que jo. Jo és que...
Sí, perquè, o sigui, expliquem als oients que tu ens proposes un tema, no. Nosaltres passem el tema als tertulians perquè sàpiguin de què va, i tu després molts dies ni el treus,
bueno,
el tema.
Bueno, és que no va exactament així.
Ah, a veure.
Vull dir, jo, si me'n recordo que he de venir, aleshores tinc molta sort. Si me'n recordo el dia abans, ja ni t'ho explico.
Ui, llavors ja...
Però, per exemple, avui...
No te'n recordaves.
M'ha enviat un missatge a la Hisenda i dic, bueno, ja li que està donant que li
explico. Però tu veus que això afecta la nostra autoestima?
No, som bueno, però sigueu com a mi. A mi no m'afecta tant, l'autoestima.
Som tan poc importants a la teva vida que no, no tens ni present que és dimecres que vinguis.
No, és veritat, perquè sou un far, sou la meva direcció.
Som residuals.
Diguéssim, aleshores, li he dit un tema. Ara resulta que aquest tema ja l'havia parlat un altre, un dia, no sé quant. Doncs clar, jo prou tinc que no... O sigui, en venir... Com, per exemple, escoltar-me els altres. Bueno, aleshores dic, bueno, pues un altre. Busca el no sé quant. No? El busco, me'l miro, li envio. I després, ara mateix...
No saps quin tema era.
Estava jo a la taula i ha passat una amb una tartera, que ara m'he pensat que ja havia vengut amb una tartera, resulta que el casco de la moto, dic, ostres, d'on vas?
De la bici.
Ai, de la bici, vull dir. Dic, però què s'ha portat el dinar aquí a la ràdio?
Què és una tartera?
Bueno, això del menjar que ve la gent, que porta...
Una carmanyola.
Una carmanyola. No es diu tartera en català? Bueno, pues
potser sí. Allà.
Visca a València.
Davant, clar.
Bueno, total. I aleshores estava allà i li dic, anem a dinar? I em diu, com a dinar? Diu, si ja estàs a la ràdio. Dic, com a la ràdio? Ostres, has mirat el rellotge? Dic, mare de Déu.
Però jo no et veig a tu amb un tàper per la vida, francament.
No.
Jo és que
no
menjo poc.
No et veig, home, de tàper,
Me'n vaig comprar uns, així com uns, vull dir, uns, no, unes, com era?
Carmanyola, sí.
Així maques i tal i qual i tal.
Vas fer l'esforç de comprar-les,
Sí.
Les vas utilitzar algun dia?
Jo l'únic que trobo bo de la carmanyola és la ració. És com els avions i els trens. Home, jo trobo que on millor es menja en quantitat és el tren i l'avió. Perquè, escolta, una miqueta d'això, una miqueta poc, una manideta aquest cap al puny, un peixet que pesquenyin... I ja has sopat, ja has dinat. I escolta, i tampoc et penses que vas a l'AVE i dius, oi, quina gana m'he quedat. No, la gent està farteta.
Quedes bé,
Farteta amb no res. I trobo que aquesta és la línia a seguir. Jo encara obriré una clínica d'això.
Veus?
De dieta.
Podries, també et diré, menjar amb carmanyola és una cosa que pots fer tu, si vols. Jo fa 10 anys que menjo carmanyola.
Però és que això no ho entenc. Tu que ets l'estrella...
Què vols fer?
Fas bona cara per menjar carmanyola.
És que menges molt més sa si menges de carmanyola.
En sèrio?
Home, clar, perquè no vas a un restaurant.
Canviem de tema, canviem de tema. Ja no parlo de lo meu, el tema que de carmanyola, que és com més popular, no?
Està bé, està bé.
Jo et volia ajudar. Com que no et sabies el tema, t'estava ajudant.
A més, és amb paraules en anglès, no me'n recordo. Tinc un cap com un bombo. És que has de pensar que jo ara mateix... Mira, els dimarts em fan estar hasta les 11 de la nit per fer promo a l'intermedio. Me'n vaig a casa, m'he de mirar el programa, passo la pena, perquè no, saps? El Twitter, no sé quantos...
Ui, el Twitter et veig molt actiu, Respons
no
tothom,
Ara contesto perquè m'ho passo
Contestes
bé.
Molt a la
contesto
gent, La gent fa crítiques al programa...
Que m'insulten
i contesto. I tu respons,
Però contesto així... No, jo contesto jo,
Sí, amb ironia, sí.
Ja això també ho fa Santiago Segura.
Veus?
Bueno, és que, bueno, pues, si vas a un taxi, saps? O al metro...
No has trepitjat el metro en els últims 40 anys, tu.
Bueno, a Londres.
Ah, clar.
Bueno, la cosa aquesta, què no va dir? És que se'm va del cap. I aleshores, dors fatal perquè penses com m'anirà, què farà, què passarà, no sé quantos. Ja t'aixeques, mires l'audiència, no sé... estàs cansat. I aleshores dius, ja he de parlar a la ràdio.
Sobre els pesats de la ràdio.
El tema. Ficar bona cara, però tots són càmeres.
Que no van.
Que no, encara no?
És que no aniran. No, aquest programa no està pensat per fer per la tele, que no el farem.
Ah, això, no, el tema era... Tu que ets l'estrella d'aquesta cadena, diguéssim, el pal de paller,
sí.
Diguéssim, la columna vertebral de l'estructura empresarial de la ràdio pública catalana...
Què?
Tu una trobes que has d'estar menjant amb Carmanyola o ho fas per estar amb l'equip i ser un cop més?
No, és
més?
Que si fas programa a les dues, què vols que faci? Com vols que dini?
Pues dir a la una. Que no t'ho saps, ja, a la una, el programa que has de fer.
No, com jo,
que no saps dir el que has de dir.
La gràcia és que d'una a dues és quan més coses canviem.
I aleshores...
Perquè passa tot. Tu a les 10 del matí penses que el programa anirà per una banda i de sobte a la una comencen a haver-hi rodes de premsa, anuncis, no sé què, i tot gira.
Reconeixeré, si l'Oriol no s'enfada amb mi, que hem comentat ell jo alguna vegada que aquesta olor de menjar que fa quan passes per la redacció és impròpia d'un lloc presumptament seriós com aquest.
Hi ha molta gent que menja davant del...
Clar, sobretot saps què passa?
I aquí hi ha dues coses i ara ja estem explicant interioritats d'aquesta casa.
Que és el que vol el Santi.
Hi ha dues coses.
Efectivament,
hi ha gent, especialment a informatius, que com que tenim l'informatiu a les dues, menja Carmanyola a la redacció davant de l'ordinador. I la segona és que just per on passeu és el celobert de tota la finca on hi ha les cuines dels pisos de dalt.
Ah. I llavors, de les persones vegades, humanes, diguéssim.
Sí,
que
la gent que viu en aquest edifici, o sigui, els primers pisos són Catalunya Ràdio, però cap amunt hi ha veïns.
Que són gent normal, diguéssim, que no són d'una, no sé, d'un auditor...
Els que estan aquí a Catalunya Ràdio no són normals.
No, vull dir que són pisos de persones, de famílies, vull dir que no és una empresa d'una auditora.
Viuen famílies als pisos de dalt. I a vegades se sent un olor d'alajillo que dius, escolta'm, aquí algú està... Avui algú carrega fort, eh?
Bueno, clar, és que al final, si cada un menja el que hauríeu de fer com un menú per tots, si pos cola,
yeah,
perquè fes una olor la mateixa. Perquè si no, sembla això una dark kitchen, saps què vol dir? Al final passes per aquí, fa olor de calamar, de xoriço, de botifarra, de cadascú, clar.
És un ritual humiliant, el tàper. Jo menjo de tàper perquè, com diu l'Alícia, és més sa, me'ls preparo i sempre és carn a la planxa, amb alguna cosa que no faci...
Però i carn a la planxa? Especial. Ah, després la calentes aquí.
Sí, al microones del diari on treballo.
Però tu ho has pensat molt, eh? Perquè vol dir que algun dia et deu fer mandra i no l'escalfes.
És que no volia dir una cosa, però la tenia a fer.
No, digue-la, digue-la.
He estat molts anys en escalfar el menjar de tàper perquè em fa fàstic el menjar que porta la resta de la gent. És a dir, hi ha gent que li agrada molt...
És que ell és un personatge?
Sí, no...
Quan l'agafi la Melero...
No, el fa personatge.
Trau a la noia aquella que està a l'ordinador.
Jo estic d'acord amb aquest home. El microones aquest compartit amb tothom.
Sí, és que això no pot ser.
No, que vols un microones per cadascú, però...
I fa una espècie d'olor indescriptible, és propi d'una república exsoviètica. És impresentable.
Ja en tenim dos, un de peix i un sense peix.
Et dic una cosa, el microones és un microcosmos, però, que aquí tenim un menjador molt lluny, però hi ha un menjador.
Ah, hi ha un menjador,
hi ha una nevera...
A tothom. Uf, sí. Perquè la gent deixa coses podrides.
Però escolta, després, amb una cosa et vaig a dir.
Cada X temps, el servei de neteja, diguem-ne, cada avisa de dir, escolta, vaig a treure tot el que hi ha allà i allà surt.
Tu te creus que has de baixar al Parlament a contestar preguntes? I otra. Bueno, i una altra. I tenim una nevera per tota Catalunya Ràdio. Això és el tema de discutir dels grups, dels partits, dels portaveus aquestos.
Em diuen que són dues.
Teniu
les neveres.
Què són? D'en Combi? Nevera Combi o com és?
Clar, no
o nevera d'hotel, perquè així seran dos neveretes d'aquestes
petites.
Quanta
grosses,
gent treballa aquí a Catalunya Ràdio?
No ho sé, però són grosses, són d'aquelles altes.
Sí. I què és? Classe A o encara és classe B?
Home, no ho sé, no ho he mirat.
Tot és nou. Clar. Venga, gasta en plàstic aquí, i la nevera encara que contamina.
Estem descobrint que hi ha un comitè d'empresa poc actiu.
Ho estic allargant com puc, ja ho veieu, que jo ho estic allargant com puc.
Però, escolta'm, tenies un tema.
Sí, però és que... No. Explica'l tu.
Hosti, bona subcontractada. Està
externalitzant la
decisió. Jo ho opino.
Exacte,
jo faig com si no sàpiga res, que seria exactament el que és.
Mira, el Santi avui ens volia parlar d'un influencer nord-americà anomenat Clavicular. Vale?
És que després també veig que no és tema per vosaltres.
Escolta'm, no m'interrompis, és el que et vull dir.
Jo vaig venint i dic, aquest tema, aquesta gent, què dirà?
No, perquè és interessant. Jo m'he llegit la notícia del New York Times i és interessant.
Bueno, això és el que m'ha cridat d'atenció.
Aquest New York Times,
que ho porto,
sempre
New York
Times. Dir que ho publica el New York Times és
tant.
Home, és que si dius, no, és del 20 minuts.
Com m'interrompeu, eh? Si ho agafo jo, ho agafo, eh?
Ah, sí, vale.
Llavors, el tema és que aquest clavicular és aquests de la manosfera, l'Andrew Tate i tots aquests feixistes que el que fan és com a xarxes explicar que has de ser un home fort per valdre la pena. O sigui, i aquest ha anat un pas més enllà i el que ha promogut una mica o ell pres és metamfetamines, o no sé com es diu, per estar molt prim. Llavors, es veu que l'altre dia es va desmaiar sortint d'una festa per la quantitat de coses que s'havia pres i llavors el van haver d'ingressar. Però aquella mateixa nit va sortir de l'hospital i va anar a la inauguració de no sé quin club a no sé quin lloc d'Estats Units. I, per tant, que ell segueix fent com aquesta promoció de la importància com de fer el que sigui per ser més guapo que els altres. I es veu que han inventat un verb de quan ets més guapo dels altres, que és grooming. I llavors ell promou aquesta cosa que es diu... Merda, abans ho he dit, ara m'he oblidat. Maxi no sé què.
Look maxing.
Que això és com, en plan, tu com a home has de portar-te al límit per ser el més guapo possible, el més fort possible, grooming, que llavors és com ser molt més guapo. Hòstia, que la resta. Lícia,
ara entenc per què el Santi diu que no estem per nosaltres, perquè nosaltres no hem portat la guapa al màxim.
Ara estic feliç perquè acabo de descobrir que sóc un antifà. Perquè ni estic prim, ni estic prim, ni estic fort. És ideal. De cop i volta formo part de l'ala progressista
pues
d'aquesta societat sense esperar-m'ho.
M'agrada molt que li hagis dit antifà. Sóc com si fos un antifà.
Pues t'he de dir que tot això que has explicat jo no ho sabia.
Veus, mira.
Has vist
ara. O sigui, mira que era el meu tema.
Però,
però és que jo crec que jo... Per què ho fem? Jo t'he dit un tema... Tu l'expliques tu.
I tu opines. Però tu què penses d'aquests homes? Jo ara et pregunto.
I tu què en penses, ja que ho has explicat?
No, a mi em sembla un horror,
No, es veu, jo volia mirar coses perquè, per exemple, a ells els interessa molt... Tenia això que té ell, saps? Que té la mandíbula així com la...
L'Oriol.
Sí. Això que tenen l'os aquest, a l'això els importa
molt. Quadrada,
la mandíbula quadrada. Que ara tenia la barba, se la va treure, i ara ell ja sap que ara això li va millor per al seu, saps?
Un pirupet a l'Oriol sempre cau en cada temporada.
La mandíbula quadrada.
No, però això, has dit que la mandíbula quadrada li va bé per lo seu.
Pues aquesta cosa que em fa de guapito. Saps? Aquesta cosa que...
Poc rendiment, t'he de dir.
Què?
No, coi, que jo corro molt ràpid, però la monogàmia sempre va més ràpid que jo.
Bueno, tu ara mateix... En el moment que això, perquè això ho demanaré jo amb una circular dintre de tal, en el moment que aquest programa es vegi en streaming...
Sí,
sí, aviam.
Ja veuràs com canvia tot.
Però que ell surt als matins, de TV3.
Sí. A vegades als matins,
Però allà és un altre perfil, Santi.
Home,
perquè
allà
faig veure que soc llest.
Allà és un altre perfil que no l'enxamparà mal. Vull dir que allà és rar. M'explico, no vull entrar perquè després...
Pues allà no parlo tot el que parlo aquí.
I allà què parles?
No, de coses de l'estret d'Ormuz. I em poso allà tot sèrio, com si hagués llegit abans d'entrar.
I vas així amb samarreta de màniga curta?
Vaig amb americana allà, Santi.
Ah, però això...
Tu també portes una americana tirada al maletero?
Sí.
Fins que camina sola i llavors...
Exacte.
Però escolta'm una cosa, aleshores, perdona que t'ho digui, això li hauràs de dir amb ell. Vull dir, a la Melero es posa americana i aquí ve amb un
tejanet
i una samarreteta la que trobe.
De qualsevol manera. Sí, un tejanet, m'agrada molt, un tejanet.
Bueno, per això fan... bueno, i no sé què més fan. Fan com una cosa que es fan, que s'han o sigui, valoren molt la clavícula de l'home, o sigui, com és la clavícula, la separació entre les clavícules. Després hi ha com unes medicions que també miren d'entre l'ull i el morro, els centímetres que has de tenir per tal, i després, que és una cosa que la gent deu considerar que és molt intel·ligent, però jo la trobo simplíssima i fàcil, que és per veure-ho més guapos, es retraten amb lletjos.
Ah, clar.
I ho notes.
Ah, sí.
Van a un lloc a buscar un feo i es fan un selfie.
Clar, la comparació
és
guanyant.
Però
no,
clar, això, filla meva...
Jo l'he buscat a Instagram i aquest noi és absolutament demencialment guapíssim, eh?
A veus.
Ara és un desastre.
Per tant, aquesta tàctica les noies el troben guapo.
Fixa't, tu t'he de dir, era el meu tema, jo ni l'he buscat.
Això de fer-te fotos amb gent...
No sé ni la cara que té.
Hi ha una pàgina web que es titula, que té per domini, Albiol con gente bajita.
És veritat, és una gran pàgina web.
I surt tot el rato l'alcalde de Badalona, perquè fa dies que no truquem a cap alcalde.
Perdona, i fa dies que no...
I tot el rato
que no...
surt amb gent més petita.
Fa dies
és
que
una
no...
pàgina web molt divertida.
Que no he d'acabar perquè ve la consellera Paneque.
No, bueno, va passar un dia.
Bueno, però a mi m'anava bé.
Però tu et va quedar... Ja.
Home, i és que trucaré a l'illa,
A l'hora que tu vulguis ho parem, eh?
Sí?
Sí.
Bueno,
vols parar-ho ja?
Són i 19,
Bueno,
Què teniu avui de temes? Treu-li l'estret d'Ormuz, que ja ho ha fet aquest matí.
Ja que s'ho ha estudiat, no?
Porto estudiadíssim.
Home, ara imagina que si te torna a explicar lo de Ramelero.
No, que discutim l'Alícia i jo si traiem Ormuz.
Per variar, també
discutim. Hi ha una mica de... El tema escolar a Catalunya està molt calent. Hi ha unes vagues anunciades, Mossos d'Esquadra dins de les aules... Avui
els professors mengen al menjador o també han de portar carmanyola?
A cada escola deu anar diferent, no?
Això jo crec que has d'obrir telèfons,
Depèn de si et toca fer menjador.
Això fa, solament. 93-201-7474. 93-201-7474. Els professors a Catalunya mengen al menjador o porten carmanyola?
Això t'indicarà molt.
Depèn de si els toca fer menjador aquell dia.
Com és el menjador.
Depèn, i si el menjar és bo o no.
I tu què et portes per menjar la carmanyola?
Sí, gran pregunta.
Depèn del dia.
I tu fas tu?
A vegades sí i a vegades no. A vegades el que es fa per als meus fills, doncs ja s'estira una mica.
Ah, menú infantil?
A vegades.
No hi ha res millor que menú infantil. També t'he dit, a nivell de tàper.
Què vol dir?
No, coi, carn rebossada i uns macarrons. És fabulós. Perquè si no, la resta... És que, en sèrio, el tàper és molt depriment, tot el procés. Preparar-te coses la nit anterior, tu arribes a casa.
I després el tàper healthy encara és pitjor, perquè la gent porta allà unes pastarades, perquè dius, bueno, pues uns macarrons o alguna cosa, encara obres el tàper i dius, bueno... Però quan la gent comença a posar una hamburguesa allà de pavo seca... amb una mica de quinoa mal ordenada, que ja la quinoa ja...
S'ha de fer sempre, de les obres del sopar, s'ha de cuinar una mica més i posar-ho en un tàper.
Vaig a fer una confessió.
Posa una música, home.
A veure, fes alguna cosa, t'ha faltat dir, fes alguna cosa, Jordi.
Vull dir que sempre que estem aquí a la Cubana i vosaltres allà a la platea.
Espero que després d'això el senyor Pallarols del Gremi d'Hostaleria em doni el premi de l'any, perquè en tota la meva vida no he menjat de tàper mai.
Mai.
Pues escolta'm una cosa. Tu
això
tens un divà de la Sílvia Còpolo,
I tant, veus?
Jo estimo molt la Sílvia.
Mai he menjat de tàper. Fa coses d'aquestes, no?
No ho sé.
Són entrevistes a vegades diferents que això.
Jo sempre l'agafo amb començat al cotxe, saps?
Jo estimo molt la Sílvia.
I això vol dir que dines fora cada dia de la teva vida?
O dino a casa, o si dino fora, jo no n'hi he mai.
O diré per mi intravenosa. Saps?
La idea d'anar a muntar per pel món no encaixa amb la meva forma de ser.
Perquè sobretot hi ha un tema generacional amb això, perquè abans, com el menú del dia, teníem sous que ens permetien tenir més menú del dia, jo crec que no era...
No, jo vaig més per la via del fàstic, del tema del microones.
Però manteneu el que vull dir, Santi. Dóna'm la raó en això.
Jo estic veient que si això ho agafem, ho posem una miqueta en un full... Això ho podríem fer a la 2CAT, aquest programa.
Però per què a la 2CAT, si
potser
és la
2CAT? Potser millor el 3CAT,
bueno, però el 3CAT és... ja, vull dir, a la 2CAT és... Vull dir que fan d'aquestes coses que poses una taula, parles un rato i tal, està bé.
A més, si tu acabes de canviar de cadena...
A 3CAT menys. A 3CAT menys de tindre una mica més de paret, una mica més de... una mica més de fusta. Saps què vull dir?
Una professora que diu, jo habitualment aporto la carmanyola, però molts altres companys mengen el menú que hi ha aquell dia al menjador dels nens. Força repartit.
Però llavors a tu, els oients et truquen directament al teu mòbil.
Ah, no, a través de les xarxes socials, avui dia, això va molt, escolta'm, això va...
Pensava dir que a veure si això serà, vull dir-te, clar, si serà el presentador i l'estrella més propera als seus seguidors, o com es digui això, als seus oients.
I ens, clar, el que calgui.
Bueno, Sony 22, a la seguida de seguida i 23.
Sony 23, ja, ho hem deixat aquí, escolta'm.
Jo és que estic molt cansat.
Quan ve la Paneque a fer-se una abraçada amb el Santi?
Una foto, una foto.
Mira, fixa't tu que m'estan caient hasta els auriculars. De la pena que faig, m'han caigut sense tocar-los.
És el símptoma.
Vull dir, és el símptoma.
Santi Villas, gràcies. Fins la setmana que...
Gràcies a l'Alicia per preparar-se el meu tema.
I defensar-lo. Millor que tu. Millor que tu.
Ara ja parlaré el telèfon i ja li proposaré. Mira, Elisenda, quan jo tingui un tema, li envies amb ella...
I ella que el faci.
I ella que bevi un WhatsApp a mi. Fem un grup entre els tres.
Gràcies i bona tarda. 7 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida continuem i entrem en matèria amb els temes del dia. Hi ha una mica de tot, una mica de política, una mica d'educació, les protestes dels professors...
Això és el mateix,
Bueno, ara...
O sigui, aquí hi ha dos temes només,
Catalunya migdia. Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i l'Oriol Marc. El Parlament avui podríem dir que s'ha encès a la sessió de control al president, perquè gairebé tota l'oposició ha retret al govern que, en lloc d'apaivagar un problema, el conflicte que té obert amb els mestres i els professors, no ha fet res més que atiar el foc. Retreuen al president Illa que no hagi dialogat amb els sindicats majoritaris de l'educació i, a més, haver fet un pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts.
En lloc de solucionar problemes, en genera de nous.
A les escoles hi ha d'haver més mestres i no policies.
El que necessiten són psicòlegs, educadors socials, i una cosa que ens preocupa molt, i és que vostès estan assumint un marc i una manera de fer de l'extrema dreta.
El president, però, no cedeix ni un mil·límetre en els dos fronts que el govern té oberts amb els professors. Defensa que tenir policia a les escoles serà voluntari, que ja s'està fent en diversos països europeus i que alguns instituts, fins i tot, estan demanant al govern que tinguin, que els enviïn Mossos d'Esquadra.
Qui no pot aprovar-ho? És a demanda. I per respecte em callo. Quins ho han demanat? Sí, sí, em callo.
I per si això no fos prou, també ha deixat clar que no es planteja, com a mínim per ara, renegociar l'acord que van firmar el govern amb els sindicats majoritaris minoritaris de l'ensenyament. Ha defensat el pacte signat amb Comissions Obreres i amb l'UGT, encara que costi 17 dies de vaga.
Mai s'ha signat un acord d'aquestes característiques, que posa la retribució dels docents del nostre país a la tercera posició. Estàvem a la cua.
Per tant, el front obert, diguem-ne, que entre el govern i els sindicats de l'ensenyament continua obert i no fa pinta que ni els uns, ahir vam sentir a Yolanda Segura de l'USTEC, ni els altres, avui sentim el president Illa i també hem sentit a la consellera d'Educació, no semblen disposats a moure's de les seves posicions.
No, a veure, a mi em sobta el moviment d'Illa del tema dels Mossos. Bàsicament, jo crec que ara mateix hi ha la màxima força sindical que hi ha hagut a nivell de professorat dels últims anys. L'acord signat amb Comissions i UGT, com ja hem comentat aquí diverses vegades, podem entre tots dir-nos que és un acord de mínims, és una pujada del 2% de sou anual fins al 2029, que és pràcticament la pujada de l'IPC. No concreta en res millores per l'escola inclusiva en el sentit de més dotacions, o sigui, més personal per l'escola inclusiva, que és una de les grans demandes, i a nivell de reducció de ràtios, bàsicament proposa el que ja s'estableix per llei i el que passarà demogràficament, que és 25 a l'ESO, 30 al batxillerat. Vale. Donat que és un acord de mínims en el moment de màxim acord sindical, és incomprensible que ni Comissions, ni UGT, ni el govern digui, escolteu, hem de seure i poder tornar a parlar. Bàsicament perquè 41.200 van votar en contra d'aquest acord, amb les preguntes davant de l'USTEC i la CGT. Llavors, això ja és incomprensible que no puguin dir ei, anem a seure i anem a intentar anar un pas més enllà. Però ara sobre afegir el tema dels Mossos és incomprensible. I és incomprensible que ella digui, per respecte, demanar, no diré qui m'ho ha demanat, però com si fos una cosa de la qual avergonyir-se, si en teoria és una cosa de la que no t'avergonyeixes, per què no? I de moment l'únic que tenim és que tres instituts de Vic que tenen aquests Mossos a les escoles són els tres únics instituts que ho han votat al claustre i ha sortit per unanimitat que no volen els Mossos. Jo crec que és evident que, si a més Niubó avui justificava, no?, la importància de la mediació de conflictes, tenim mediadors de conflictes, treballadors socials, integradors socials, la policia no ho ha de fer tot, la policia s'ha de dedicar als delictes i, per tant, molta altra gent formada per poder fer mediació de conflictes.
Sobretot a les escoles, diria jo, perquè al final hi ha vegades que la vida es necessita la policia també per fer mediació, però no crec que sigui el cas de les escoles. I a mi, seguint amb els arguments de l'Alicia, a mi em costa molt d'entendre el moment i l'oportunitat de fer un pas endavant amb aquesta maniobra de posar Mossos a les escoles. Estaria molt bé que el president expliqués, perquè segur que es pot explicar, segur que hi ha un error i segur que la gent la pot entendre, sempre i quan s'expliqui, de per què es du a terme aquesta iniciativa, perquè al final estàs donant la imatge de que a les escoles potser estan passant coses més greus de les que passen, i això vol dir que hi ha dues ramificacions. Si estan passant i les estàs amagant, doncs hi ha un problema, i si no estan passant però estàs intentant prevenir a través de Mossos, encara que sigui de paisàs, igual, quan en una escola entra algú que té més de 16 anys i fa pinta de portar més d'una dècada afaitant-se, o és professor o ara és policia, diríem. Per tant, no els pots amagar i, per tant, és un perfil que no cridarà l'atenció, per dir-ho finament. I també tinc la sensació, en tot cas, quan tant el president Illa com el conseller Dalmau en les seves intervencions, quan parlen de reforma de l'administració, posen tant èmfasi en la necessitat de que els serveis públics del país funcionin diferent, a mi em fa la sensació que s'han agafat a l'educació, no sé si com a banc de proves, però sí com a àmbit en el qual incidir més. I és curiós, perquè normalment en aquest país, quan tu tens una vaga de mestres, els governs tendeixen, no et diré a amagar-se, no et diré a recular, però sí mirar-s'ho amb molt respecte, perquè al final una consulta on participen 41.000 persones, pocs col·lectius poden mobilitzar tanta gent per votar en contra d'una determinada posició, com va ser l'acord amb els sindicats minoritaris en l'àmbit de l'ensenyament, que són comissions i UGT. Per tant, també tinc la sensació, sense tenir tota la informació del món, que el govern deu tenir elements per pensar que aquest pols els pot sortir bé, perquè si no, no sé si el farien.
Jo, el Santi deia que només teníem dos temes. Jo crec que en el fons mereix un apunt Illa i mereix un apunt lo de la vaga de l'ensenyament. Illa és curiós perquè ell, jo crec que transmet una imatge com de serietat i de fermesa, i a mi personalment, ho dic clar, em genera inclús una certa calma aquesta imatge d'institucionalitat que ell transpira com a president de la Generalitat en relació a circumstàncies que hem viscut recentment i el que s'havia perdut de sentit d'institució per part de la Generalitat. Per partir d'aquí, no deixa de ser sorprenent que ell hagi arribat a un punt on jo crec que viu amb un govern paralitzat i en conflicte. No té pressupostos, no s'entén amb els seus socis, té vagues de bibliotecaris, té vagues de metges, té vagues d'ensenyants. O sigui, el que en apariència, i ell mateix ho va vendre, com el punt de la normalització i el retorn a la, entereu-me el que vull dir, la Catalunya avorrida, que és una cosa que jo crec que molta gent desitgem, no?, i que s'acabin els dies històrics i que tot torni a ser normal, no està acabant de funcionar. I jo crec que el crèdit de aquesta espècie de persona tranquil·la que ens ho arreglarà tot i amb el que podem anar a dormir tranquils, que ell ja se'n preocupa de tot, és un crèdit que se li està acabant des del meu modest punt de vista. I sobre el tema dels ensenyants, clar, sobre el paper has d'estar d'acord amb la manifestació, amb les queixes de l'USTEC, perquè les dades que surten de recaptació fiscal diuen que tant Catalunya com el conjunt d'Espanya es recapta més que mai, que l'administració té més recursos que mai, que per tant les reivindicacions dels mestres, que en principi són per un bé social, tindrien que poder ser ateses. Però clar, a partir d'aquí, quan el que jo crec que es fa és utilitzar les famílies d'hostatges, inclús tenint tota la raó del món, la perds. Quan hi ha centres i surt vostè aquí i diu, ah, no, això ho han decidit les bases, que els diuen a les famílies, no portarem els nens de sortida, no hi haurà colònies, quan es posa en joc la preparació de la selectivitat, que és un moment vital per un nano i per la seva família. I tot això es fa anar en nom d'una reivindicació. Jo, sincerament, crec que per molta raó que puguis tenir, la perds tota.
El tema és que necessites també força per negociar. I si 41.200 firmant en contra de l'acord firmat no fan moure el govern...
Doncs mira,
el govern
clar,
et deixa molt poques opcions.
Si després en el teu fill ha faltat una dècima perquè s'han fet 17 dies de vaga que 3 afecten a tothom i no pot entrar allà on te volia, és per esclafar-li el cap a algú, amb tot el meu respecte.
En tot, però sí, però això és una dinàmica perversa, perquè llavors els taxistes no es poden manifestar perquè tapona la Gran Via i no ens podem moure, els treballadors del metro tampoc, no poden parar els de la SEAT, i llavors entres amb aquesta lògica perversa de que ningú pot manifestar.
Clau, ja t'ho dic jo, sobre la idea de... Escolti, sobre el tema del salt de salari, jo tinc totes les meves reserves, perquè aquí tots hem perdut poder adquisitiu, tots hem patit la inflació, tots patim una fiscalitat que ha crescut, l'altre dia l'OCDE va donar les dades, o sigui, de 10 anys aquí, tots, a tots els sectors professionals, el sou que tenim avui no dona per el que donava fa 10 anys enrere. Sobre el tema de l'escola inclusiva, que jo puc estar-hi absolutament d'acord, jo crec que aquesta gent té que tenir també la consciència de que ells són treballadors públics, i que un treballador públic té unes responsabilitats que van més enllà de quines són les seves condicions salarials o les seves condicions d'horari, i que tenen una responsabilitat de servei públic que quan deixes literalment tirades a les famílies o els hi fas el xantatge de dir no, és que no portaré el teu nen de colònies, home, què vols que et digui? Això no és negociar. Això és ficar-li a la conselleria de qui sigui una pistola al pit o fent a les famílies per davant.
Jo crec que la responsabilitat es troba en que aquests professors porten anys treballant en situacions difícils i respecte a l'escola inclusiva és molt evident. O sigui, ara mateix tens alumnes amb moltíssimes dificultats i moltes diversitats a classe i molt pocs recursos per fer-hi front, i hi ha hagut aquest servei de vocació pública. Ara, per poder tenir aquesta vocació pública has de tenir uns mínims assegurats. I això s'aconsegueix de tota la vida. I Joan, no ho aturarem ni tu ni jo ni ningú. A través de les reivindicacions laborals, sigui en format de vaga, sigui en format de manifestació o sigui en format de poder fer pressió. I els treballadors públics també tenen aquest dret, perquè si no entrem en una lògica perversa en què els servidors públics tenen menys drets que els altres.
No,
han de poder tenir el mateix dret a estar en vaga, en fer manifestacions i en mostrar la seva força perquè el govern es mogui. I honestament, Joan, aquí ara posar la responsabilitat a profes em sembla complicat, quan ara mateix, a hores d'ara, és incomprensible que el govern segueixi defensant aquest acord i no digui, vinga, anem a moure'ns una mica, tornem a seure, tornem a convocar la taula de negociació. Home...
Saps què passa? Mira, primera, que els treballadors del sector públic en general tenen molta més capacitat de pressió de per si que els treballadors del sector privat, perquè els sindicats allà són molt més forts, perquè, òbviament, el propi govern i l'Estat es converteix en patronal, i, per tant, ja d'entrada, i això, només cal veure les xifres que dona qualsevol organisme econòmic, en el qual, en el passat, es deia... No, és que la gent del sector públic té sous més petits, però, a canvi, tenen feina per tota la vida. Això s'ha acabat. A dia d'avui, un treballador del sector públic, en relació a un treballador del sector privat, té millor salari i, a més, feina garantida. I, a més, tenen una capacitat de protecció sindical que no té un treballador del sector privat, si a no ser que estigui a Telefònica o a la Caixa, que llavors també tenen sindicats molt forts. No? Escolta'm, per què no fan la vaga el mes de juliol? No? Per què no? O sigui, per què no la fan? Per què no la fan el mes d'agost?
No tindria incidència en el cos escolar.
O sigui, és que el que estem parlant és de la incidència per poder negociar.
Aleshores, podríem posar sobre la taula arguments. No podríem fer anar les famílies per davant del teu fill es pot quedar sense selectivitat o es quedarà sense colònies.
És que estàs utilitzant el mateix argument i jo et responc el mateix. Per fer incidència i per poder tenir, acumular poder polític, per poder negociar...
S'ha de fotre la gent.
Bueno, és que així funcionen les vagues d'hores. Ja, Joan, però és que treballem 8 hores perquè algú el 1918 va decidir treure l'electricitat d'aquesta ciutat a través de la canadenca. Ja sé que ara a tu t'agradaria treballar-ne 14 o que els treballadors en treballessin 14, però els avenços socials s'aconsegueixen a través d'aquestes maneres. I jo penso que això que dius de la diferència entre el públic i el privat és relatiu, perquè depèn sobretot del tamany de les empreses privades. O sigui, la SEAT, certes empreses tenen uns sindicats fortíssims per la quantitat de treballadors que són. En empreses més petites és veritat que tenen menys. En tot cas, ara mateix, Joan, tu també entens que si hi ha 41.200 que t'han firmat en contra d'aquest acord i el govern ha dit que no vol seure a negociar més, què fas?
Home, disculpa, clar, és que, bueno, primer deixa'm dir-te una cosa, perquè et quedi clar. Jo no vull que la gent treballi 14 hores. Et diré exactament el que jo vull, que és que la gent foti el que li dongui la gana i que no hi hagi un govern que li digui a la gent el que ha de fotre. Vale? Si un vol treballar 14 hores, que les treballi. I si un es pot permetre el luxe de treballar 14 minuts perquè té calés a la butxaca, jo li dono un petó i una abraçada.
És veritat que els treballadors tenen molt poder de decisió.
Jo no vull que la gent treballi 14 hores. Si tu creus això, és el teu problema, perquè a més jo no t'ho he dit mai. Val? O sigui, això que et quedi molt clar.
Ho dic en el sentit de reivindicacions socials que es fan a través de la incidència i de la protesta política.
No. O sigui, una cosa és la reivindicació social, l'altra cosa és la negociació, l'altra cosa és la intermediació, aneu a parlar quan el tema de la policia, i l'altra cosa és el xantatge.
Però és que tota reivindicació, Joan, el que passa és que tu la interpretes com a xantatge.
Perquè quan tu dius hi ha 17 dies de vaga que afecten 3 a tothom i després per províncies, resulta que hi ha pares, no ho sé, l'Oriol té un nano petit que està escolaritzat, que potser resulta que s'ha de pagar un cangur i, per tant, la reivindicació de la senyora de la portaveu de l'USTEC pues, l'ha de pagar ell i la mare de la seva criatura.
Sí, Joan, no, o sigui, i quan els de la Nissan, i quan els de la Nissan tallaven el trànsit anant cap a la zona franca, tenia conseqüències per l'economia de la zona franca i quan muntaven manifestacions i tallaven diversos carrers. Però gràcies a això han aconseguit un pla de reindustrialització que hagués sigut el somni de moltes altres empreses que han tancat a Catalunya. I han aconseguit pues mira, un pla de reindustrialització.
Jo em nego a creure que aquí, les coses a casa nostra només es poden arreglar si apareix algú i li fot foc a tot, perquè aleshores, clar,
no sé
estem
tot,
en una espècie de societat medieval.
Però el problema d'això és que... No, ho dic perquè la reivindicació laboral crec que amaga, no en el mal sentit de la paraula, sinó que fa emergir una realitat que és evident a les escoles, que és que a les escoles hi ha molts problemes en general. És el que deies tu, Alicia, de que a l'escola s'hi veuen problemes de tot tipus i que moltes vegades hi ha mestres que es troben problemes que apareixen a casa i que a casa no es poden resoldre. Quan els mestres en algun punt del camí s'han de preocupar de si un nano en concret pot fer més d'un àpat al dia, això és un problema i els mestres estan atenent per sobre de les seves capacitats amb unes retallades que encara no s'han revertit del tot. De la sisena hora ja pràcticament no parla ningú, i malgrat que era un compromís recuperar-la, i crec que malgrat no compartir bona part de la retòrica de l'USTEC, en el meu cas concret, perquè al final jo crec que els metges hi ha col·lectius, podríem dir, que tenen una vida francament pitjor, però sí que troben l'única manera d'aixecar la veu és, dit finament, putejar el personal, perquè si no, ningú els hi faria cas. I així és com funcionen les reivindicacions laborals de tota la vida. A mi, si algun dia m'he de quedar a casa, perquè jo tinc la sort que teletreballo, la gent que teletreballa, ai, que no pot teletreballar, doncs té un problema si el seu fill no pot anar a l'escola. I és molest, clar que és molest, però és que si no fos molest no seria una vaga. I altra cosa també és que, lligant amb el que deies tu, Joan, al principi, a mi em costa molt d'entendre que un govern que es ven com a progressista i al mateix temps ordenat no tingui un moment per reobrir el meló de la negociació amb els sindicats que són majoritaris, perquè amb Comissions Obreres i UGT vas a la fi del món amb tota la resta de temes, però amb l'ensenyament em sembla que no.
Bé, veurem com evoluciona tot plegat. Ahir es van anunciar aquests 17 dies de vaga, que al final és veritat que a cada alumne l'afectaran 5 dies. Els 3 que són nacionals, que són per tot Catalunya, i després 2 més que són per comarques, i que per tant a cada comarca seran 2 dies diferents. En total són 5 dies per cadascun dels centres. Si no es reobre la negociació, ara mateix no ho sembla, doncs hi tindrem aquestes jornades de vaga entre els mesos de maig i primera setmana del juny. 18 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Aquest dissabte 2 de maig passa a visitar-nos per la Fira de Maig de Berga. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Berguedà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Catalunya migdia.
En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 3:15, som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i l'Oriol Marc. No hi va haver sorpresa i va fracassar ahir a la tarda, al vespre, al Congrés dels Diputats, la pròrroga dels lloguers. Encara ressona, però, aquesta no aprovació, del fet que decaigués aquest decret, i, a més, ressona fort a la política espanyola. Els vots en contra de Junts, del PP i de Vox i l'abstenció del PNB van rebutjar el decret llei que frenava els preus dels habitatges de lloguer i va obrir un nou front entre els dos socis de l'executiu espanyol, el PSOE i Sumar. De fet, els ministres de Sumar es van quedar sols a la bancada del govern defensant la iniciativa. Els del PSOE no hi eren. L'endemà de la derrota, però, els partits del govern espanyol coincideixen que caldrà que es moguin i assumir algunes de les propostes de Junts per Catalunya si volen tornar a portar el decret llei al Congrés. Ho apuntaven els ministres Ernest Urtasun, que és de Sumar, i Isabel Rodríguez, que és del PSOE.
Aquí lo que es muy importante es que la prórroga se vuelva a traer y sea convalidada. Si eso tiene que ser complementado con algún tipo de medida de bonificaciones para los propietarios afectados por la prórroga, lo podemos discutir.
La fórmula es indiferente. Lo que hay que garantizar es que ese real decreto ley vaya a ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
I Junts per Catalunya avui diu que acceptaria una pròrroga dels preus del lloguer si s'inclouen rebaixes fiscals pels propietaris d'aquests habitatges. Ho deia la portaveu dels juntaires a Madrid, la Míriam Nogueras.
El que ens sembla greu és que es criminalitzi aquells que demanem que la feina es faci ben feta i que se'ns assenyali, i a més sense cap proposta a sobre la taula.
Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ressona encara tot el que va passar al Congrés dels Diputats, perquè hi ha molts fronts oberts pel govern socialista.
Sí, ressona. Se n'ha parlat moltíssim avui als passadissos. La derrota va ser sonada, tu ho deies, era més que anunciada, però igualment ha generat molta polèmica, i el govern espanyol el que insistia avui és que ells volen tornar-ho a intentar, és a dir, que seguiran treballant per poder, doncs, posar límit als preus dels lloguers, per intentar recuperar aquesta pròrroga que hi va caure. El que no sabem, però, és com ho faran ni quan ho faran, perquè aquí ningú vol parlar de dates, no diuen si la solució, l'alternativa, la tindran llista per aprovar dimarts que ve el Consell de Ministres, ni tampoc encara quin pot ser el contingut d'aquest decret alternatiu. Sí que avui tenim algunes pistes, tu ara ho explicaves amb els talls que hem sentit. Hem vist alguns moviments avui aquí al Congrés. Junts ha dit que acceptaria la pròrroga si s'ha de tornar a votar, sempre i quan s'hi facin canvis, i també si s'afegeixen, doncs, aquestes bonificacions fiscals, que ja fa setmanes que Junts està apuntant, doncs, que seria una manera per poder arribar a un acord. És justament en aquest punt, en aquestes bonificacions fiscals, on hi pot haver aigua per aquesta negociació, perquè Sumar ara ho accepta, fins fa 3 dies hi estava en contra, el PSOE també ho veu bé, i per tant les tres parts s'emplacen a negociar, tot i que Junts insisteix que no negocia amb el govern espanyol. Sumar diu que s'intercanvien papers, i el PSOE diu anem a tancar un acord abans de tornar a enviar això al Congrés perquè no ens podem permetre una nova derrota.
Va ser molt significativa, Paula, la imatge de la bancada del govern en què hi havia els ministres de Sumar, però no hi havia cap ministre del PSOE. Van alhora Sumar i el PSOE en aquesta matèria o no?
És que per no haver-hi no hi havia ni la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez,
que és
justament, exacte, que és del PSOE. Que és veritat que aquest tema l'ha liderat Sumar des del primer dia. Sabeu, recordareu com el van imposar en aquell Consell de Ministres polèmic, que la part socialista no volia aprovar aquest decret. Al final Sumar ho va imposar i sí que han liderat aquest tema, però ja fa setmanes que estan carregant contra els socialistes de que no s'han arremangat a negociar, que no han defensat la pròrroga com haurien d'haver fet, i aquest exemple és això, que la ministra Isabel Rodríguez ahir no va venir ni al Congrés a seguir el debat. Aquí també el que passa, Òscar, és que cadascú vol marcar perfil. Sumar vol portar la iniciativa, vol capitalitzar electoralment parlant aquesta lluita per la crisi de preus dels lloguers. I el PSOE, que diu, hem deixat la negociació Sumar, però nosaltres també ens hem implicat, el que ve a dir avui és, ahir vam perdre un decret que nosaltres des del primer dia no hi estàvem d'acord, a partir d'avui l'última paraula serà nostra, no tornarem a provar res que acabi fracassant al Congrés, i per tant anem ara a negociar una solució viable.
No sé com ho veieu, Joan, Oriol, Alicia.
Ho està explicant molt bé, en realitat.
La Paula sempre ho explica tot molt.
No, ho explica tot de forma, ho explica amb maestria, i molt bé, però clar, és que hem de recordar que tot això comença amb una plantada, ho dic per lo que dius tu de la bancada dels ministres d'ahir, comença amb una plantada dels ministres de Sumar que fan una espècie com d'hostec en el edifici de Semilles, o com es digui, on reuneix el Consell de Ministres, i diuen, no, si això no s'aprova no entrem a la reunió. I a partir d'aquí, clar, el PSOE s'assusta, deixa que això avanci, i les conseqüències d'això les paguen els llogaters i els propietaris, perquè, clar, ara hi ha tota una discussió jurídica sobre si el fet de que hi hagi gent que ha fet cas del que deien els ministres de Sumar, de que no, vostè demani la pròrroga perquè així se li queda automàticament prorrogat el contracte, és vàlid o no és vàlid, si és vàlid en tot moment o només des de que es va presentar el decret fins que el decret ha decaigut, o sigui, però el que tindria que servir la política, que és per resoldre problemes de la gent, en aquest cas s'ha convertit en política que és antipolítica, perquè una rinya entre una facció del govern contra l'altra facció del govern ha acabat afectant a desenes de milers o centenars de milers de persones, els que viuen un pis i els que tenen que llogar un pis, i això és un element de responsabilitat des d'un punt de vista molt poc tolerable.
Jo crec que si ens creiem que realment l'habitatge és la preocupació número 1 dels ciutadans i que estem en un moment d'emergència nacional, com un partit a l'esquerra del PSOE, si no pots fer aquestes coses, llavors no sé què has vingut a fer política. Per tant, jo crec que està molt justificat que Sumar es plantés, i de fet és un dels seus encerts durant aquest mandat. Com tu dius, Joan, encara no està clar jurídicament. El que sí que és important és que hi haurà gent que se sortirà beneficiada, i no només això, sinó que la lau en les zones tensionades, i això Catalunya ens protegeix, tu pots demanar una pròrroga automàtica de 3 anys. Ara mateix tenim preus històrics d'habitatge i tenim 1 milió d'espanyols que se li acaba el contracte de lloguer entre aquest any i l'any que ve. Hi ha gent que haurà de tornar al mercat immobiliari a buscar lloguers de nou, lloguers que van signar amb preus del 2019-2020, amb preus del 2026, i que per tant això, bueno, no sé, és que a mi em dona ansietat només de pensar de cada cop que entro a Idealista. Llavors, a mi tot aquest debat, centrar-lo des de, bueno, o sigui, saps? Com d'aquesta cosa de tacticisme polític d'ahir del PSOE, de dir, ai, és que no ens podem permetre una altra derrota parlamentària. Si no has vingut a la política a permetre que la penya estigui 2 anys sense ansietat per haver de tornar a enfrontar-se a un mercat immobiliari que com a govern progressista no has aconseguit regular i no has aconseguit fer que baixin les rendibilitats i que segueixin escanyant-nos amb els preus que ens posen pel lloguer, bueno, no sé, apagar i vam-nos.
Això està molt bé, però només deixa'm dir-te una cosa molt breu. Tot aquest problema no hi seria si tots els milions d'habitatges que ha anunciat Pedro Sánchez que farien hagués fet un 1%.
Sí.
Perquè, clar, disculpa, en 2 segons, el que jo crec que no és correcte és carregar sobre, en aquest cas, els propietaris dels pisos una responsabilitat que pertoca a l'administració.
Més o menys,
I Sánchez ha anat prometent 1 milió, 1 milió 700, 3 milions, i no n'ha fet ni un.
No és tot veritat,
que sortim, pugem, pugem en el sostre aquest on te fa olor de menjar, que ja hi veu abans, i mirem quantes grues en aquests moments veiem sobre Barcelona.
Sí, però...
I veiem que tot el que ens han venut és fals.
Però que el tema és, Joan,
tant,
que no podràs...
la gent no pot pagar el pato de lo que no ha fet l'administració.
Però que no és només culpa de l'administració. O sigui, a Viena tens un 50% de parc públic d'habitatge i l'altre 50%... Sí, a Viena. I l'altre percent,
públic,
i l'altre 50% que és privat, el preu també està regulat, perquè en l'empresa privada, igual que regules un salari mínim, en habitatge també s'ha de tenir un mercat ultraregulat que permeti que la gent pugui tenir vides dignes en vivint de lloguer, com passa a Alemanya, amb lloguers indefinits, preus regulats... Per tant, aquesta cosa de tot és culpa del govern per no haver fet preu habitatges...
És que us enfadareu per el que vaig a dir, perquè no, no és...
No,
ni molt menys
no s'enfadarà
fer...
per res que diguis tu, no us enfadeu mai.
No, no és... però, malauradament, vale, la principal preocupació que ha tingut el govern en els darrers anys és segur anar arrencant les plaques amb les fletxes de la divenda de protecció oficial franquista, perquè també, malauradament...
Això és populista.
Resulta...
No té res a veure,
no,
amb,
no
el problema.
És
no
veritat,
res a veure amb el problema.
La principal feina de segur anar penjant fotos de com traien plaques de divenda de protecció oficial amb les fletxes.
I, això és, pues, populista.
Ningú... No, és veritat.
Això té... O sigui,
no
el mercat immobiliari...
Habitatge... O sigui, tu dius,
però que no té a veure, que no se soluciona.
El 50% de Viena... Ojalà,
Joan,
hi hagués aquí, no un 50, un 25, un 15.
Joan,
no s'ha fet.
No notaríem... O sigui, encara que arribessis de demà per demà, ara mateix Barcelona, per exemple, que tens un 1,5% d'habitatge protegit, no, encara que demà arribessis al 3, 5, 10%, que són coses que s'aconseguiran en el llarg termini...
Has dit 1,5, eh?
Ara mateix a Barcelona és un 1,5%.
Quants anys ha governat aquesta esquerra de l'esquerra, Iniciativa, els comuns i tal... Tota la vida, menys els 4 anys del Trias.
Joan,
després
he fet la meva tesi sobre aquest tema. T'ho explico, si vols.
A Barcelona tenim 1,5% d'habitatge públic. Quin desastre!
Joan, però és que t'ho he explicat mil vegades en aquesta tertúlia. Justament en el govern comuns, en aquesta ciutat, es duplica el parc públic d'habitatge. Perquè construir és molt...
1,5%.
Bueno, és que estàvem al 0,5%, s'ha arribat a l'1,5%. I el que passa és que en aquest país, per culpa del poder immobiliari... Però no m'interrompis. Si ho vols escoltar, no m'interrompis. Per culpa del poder immobiliari, el que hem fet és fer habitatge públic, però no a perpetuïtat, a 30 anys. I, per tant, cada cop que passaven 30 anys, es privatitzava. I això era un dels requisits principals dels constructors per fer pisos públics. Això és una cosa que al nord d'Europa és impensable. És a perpetuïtat. Per això els pisos de Viena estan fets a partir del 1945, després de la Segona Guerra Mundial. Aquí no. I, per tant, això és un problema. I, per
qui
tant,
ha fet
costa...
aquestes normes?
Això ens ve, primer
fet,
tot, des del franquisme.
No,
tenim una política d'habitatge...
No, qui ha fet aquestes normes?
És una
que
cosa molt recurrent de tots els plans d'habitatge.
Qui ha fet aquestes normes que dius que al cap de 30 anys els habitatges tornen al mercat privat? Els ha fet els governs, o sigui, insisteixo, no pot tenir la culpa la gent. No pot ser
que
una persona que lloga un pis hagi de pagar les conseqüències d'una política d'habitatge que no s'ha fet.
És que això és una lògica perversa. Ara mateix, Joan, jo no sé si ets conscient, però ara mateix el negoci immobiliari dona unes rendibilitats del 10% brut anual. No ho dic jo, ho diu el Banc d'Espanya. Invertir en l'IBEX et dona un 6%. Invertir en bons del Tresor et dona un 2%. No hi ha res que et doni les rendibilitats de llogar un pis. Bàsicament, perquè saps que tens una impunitat absoluta, pots fer fora el llogater i pots posar el preu que vulguis, perquè en 3 anys que tenim regulació de preus a Catalunya hi ha hagut un total de 4 multes. Per tant, és una llei que s'està saltant bastant tot quisqui. Per tant, no plantegem que la responsabilitat és només del sector públic. Tenim un sector privat que es creu que aquest és un tema amb el que pot fer molts calés. Et recomano molt el videodocumental que ha tret el Tamayo a Radio Televisió Espanyola sobre aquest tema.
Celebro que diguis que la regulació ha sigut un fracàs.
No un fracàs, perquè no s'està aplicant. Bueno, a Barcelona tenim una ordenança de motos que no pots aparcar a la vorera. Tu quantes motos veus a la vorera? Quan les lleis no tens inspectors multant-les, no s'apliquen. Això és com de primer de sector públic. El que passa és que necessitem que això s'apliqui i donar oxigen. O sigui, ara mateix tens... A l'àrea metropolitana la gent inverteix un 40% dels seus sous per tenir un pis de lloguer. O sigui, estàs portant l'estat del benestar a un límit insostenible i, per tant, no pot ser la lògica tota l'estona. No té culpa el pobre privat. El pobre privat està traient una rendibilitat anual del 10%. Ja m'agradaria jo tenir alguna inversió que em donés una rendibilitat anual del 10%, que és una barbaritat, és que no ho dona res, Joan. Per tant, no tenim un sector privat que ara mateix està maltractat. No, tenim un sector privat que ha viscut molt desregulat i el que necessites ara és que hi hagi alguns límits. I escolta'm, 2 anys més que la gent es pugui quedar a casa seva, bueno, no sé.
No, és que la casa no és seva.
Perdó, Oriol, parla, que ens hem embarat.
Ah, no, jo d'ahir només em vaig quedar amb el bitllet de 50 euros del Rufián. Dit,
no. Ho tenia preparat, per veure, perquè ha provocat l'enèsima pica baralla. Es podem sentir, efectivament, una de les derivades del debat d'ahir al Congrés dels Diputats és la tensió entre Esquerra i Junts a Madrid, sobretot amb el motiu, el moment al qual feia referència l'Oriol, que és Gabriel Rufián traient un bitllet de 50 euros.
¿Saben cuál es su bandera? ¿Saben cuál es? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y a más de la que les gusta, 50 pavos.
són 50 euros. Avui Míriam Nogueras, des de TV3, li responia i ha dit que aquests mètodes, aquestes maneres de fer de Gabriel Rufián, li recordaven molt a Vox.
S'ha fet una por ellos al més estil a Vox, però em sap greu que sigui així i em sap greu que s'embruti així i d'aquesta manera el catalanisme.
En 30 segons, Paula, les relacions entre Nogueras i Rufián no milloraran, no? Ja no són bones, però després de
no
coses com
aquesta... Gens, no eren gens, no ho seran, evidentment, a partir d'ara, però és veritat que el xoc d'ahir no l'havíem vist fins no. ara. Us he de dir que Junts està molt enfadat ara sentir amb Nogueras, però en privat també ho diuen amb Rufián. I també que hi ha hagut alguns diputats d'Esquerra Republicana que s'han desmarcat del gest i els hi han dit a diputats de Junts doncs, que discrepen de l'actitud d'ahir del seu portaveu.
I Rufián serà candidat a les generals?
Ell ho vol, per això està fent tot el que està fent. És la seva manera de garantir-se el tiquet.
Veurem.
Veiem si se'n surt.
És un dels dubtes. La Paula Brujats, que ho explica tot fantàsticament. Ho explica des de Madrid i ens ho explicarà quan hi hagi una decisió. Paula, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I també el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i l'Oriol Marc. Gràcies a tots tres.
Que vagi molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu, adéu.
Queden 45 segons per arribar a les 4 de la tarda, 45 segons per poder saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o per seguir escoltant els informatius al 3CAT Info en els diferents formatges i espais informatius. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.